migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia 22 d'aquest mes és el dia de la diversitat, en aquest cas, i qüestions, aquí, en aquest cas, és un dia en concret, ja sabeu, són aquests dies que estan enfocats habitualment, en, com molts d'altres, no?, per focalitzar i cridar l'atenció sobre un tema que precisa aquesta atenció. A Europa, en aquest cas, no només es queda en un dia, sinó que és un mes sencer. Tot aquest mes de maig és el mes de la diversitat. I acaba d'arribar, precisament, de Brussel·les, la Mireia del Pozo, que és presidenta dels estudis, del Centre d'Estudis de la Dona, que representa Catalunya a Brussel·les en aquest cas, i és membre del clúster de la diversitat. Ho he dit bé, Mireia? Benvinguda.
Hola, molt bon dia, molt bon dia. Ho has dit més o menys bé, que ja és molt.
Sí, bé, ja ho intento, perquè aquests títols a vegades se'm són molt difícils de dir. En precisió, com seria, exactament?
Presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Ah, de les Dones
d'Europa.
De la dona ja està bé, ho he fet molt general, de les Dones d'Europa.
D'Europa, clar, de tota Europa, figura't tu. I aleshores som membres del Charter Europeu de la Diversitat.
Vale,
que, com molt bé deies, el mes europeu de la diversitat és tot aquest mes de maig i l'acabem d'inaugurar ara a Brussel·les. Precisament s'encarrega la Comissió Europea, i l'ha inaugurat la comissària d'Igualtat, on nosaltres, doncs, com a màximes expertes a nivell internacional, hi érem. Dic expertes perquè són persones.
M'he apropat molt,
Molt, per això et dic molt bé, només era un tema de petits matisos, aquesta diversitat.
Que ja està bé, hem de ser precisos en aquest cas, si volem ser seriosos, hem de ser precisos en aquestes coses. I com està el tema de la diversitat? Perquè encara, si hem de... Sobretot en qüestió de noves generacions o de les generacions que ja tenim unes quantes generacions darrere nostra, com tenim aquesta conscienciació? Perquè quan encara tenim un dia i un mes, és que la cosa igual no pinta bé.
Acabes de clavar. Ens agradi o no...
Pues ja saps, em m'has de proposar...
Saps què passa? Que realment sí que és veritat que s'han fet passes endavant. El concepte de diversitat és molt més ampli i molt més inclusiu que el d'igualtat. Sí? El mes de març és el 8 de març, el dia de la dona. En allà sí que parlem només a nivell de gènere, a nivell de dona. En aquí, quan parlem de diversitat, no només parlem de gènere, parlem de discapacitats, persones discapacitades, i dels dos tipus, no només físic, sinó també mental. Parlem de dadisme, que és el gran fenomen que està passant ja a nivell mundial.
És una de les grans discriminacions d'aquelles ocultes, no? Que bé, ocultes. Que es veuen, però no tenen una repercussió com poden tenir a altres qüestions, no? Com pot ser el bullying, o sense ànim de comparar, ni molt menys.
Exacte. Podríem dir obertament que es tracta també d'un assetjament, és una discriminació, i precisament s'ha convertit en la major discriminació a nivell laboral. A Espanya hem passat dels 55 anys d'estar ja exclosa del mercat de treball a partir dels 45.
Aviam, és brutal, això,
És bestial. És bestial perquè precisament estem en un moment que el ser humà, afortunadament, hem millorat molt a nivell de salut, a nivell científic, i vivim més anys.
Clar, jo és que, clar, no seré objectiu, perquè jo tinc 54, vull dir, no seré objectiu, però és cert que veig coses de la gent de 45 anys amb aquesta exclusió, que no acabo d'entendre exactament el per què, estàs, o les empreses, o la societat perd una capacitat, sobretot d'experiència...
D'un actiu bestial.
I importantíssim.
Clar, és un actiu molt, molt gran. Aleshores, per això, precisament, aquest mes de la diversitat, per realment, i més enllà de temes d'edat, a nivell de raça, a nivell de cultura, a nivell econòmic, a nivell de creences, a nivell absolutament de tot. Per què? Perquè realment el que necessita la nostra societat, i en aquest cas era molt enfocat a nivell d'empresa, a nivell empresarial, a nivell laboral, és incloure, que aquesta diversitat sigui real, perquè no pot ser, doncs, el que ara estàvem posant damunt de la taula, que amb 45 anys vostè estigui fora. Estem perdent una quantitat de talent immensa, de la mateixa manera també que amb les persones discapacitades. Aviam, centrem-nos. Una persona que tingui una discapacitat reglada en un paper, perquè no ens enganyem, de discapacitats en tenim tots, unes o altres.
Jo tinc unes quantes, però bé, no entrarem ara als detalls.
Doncs aquí bé, pel fet de que estigui posada en un paper, vol dir que no té altres capacitats?
No.
En absolut. Clar, aleshores, en aquest mes de la diversitat, la gran crida que s'ha fet a la inauguració, en aquesta inauguració que feia la comissària, que a més vam estar parlant amb ella, perquè nosaltres a nivell empresarial portem tota aquesta sensibilització i passes endavant que s'han de fer en aquest país, doncs justament el que demanava és que cal molta formació i molta sensibilització real pel canvi de paradigma, perquè les empreses, equivocadament, pensen i diuen que en el seu ADN, és que ja arriben a dir que en el seu ADN ja hi és aquesta inclusió i ja hi és aquesta diversitat. Bé, els propis números indiquen que no, si no, no estaríem en la situació que estem. Mm. I també les pròpies dades han demostrat que en els equips diversos,
sí,
acaben sent molt més productius. Per què? Perquè les respostes són diferents de les habituals. I clar, en un moment de globalització, sostenibilitat, canvi climàtic, d'absolutament tot el que ens està passant, doncs realment aquesta diversitat és fonamental perquè les empreses puguin tirar endavant. Es va dir molt clar, va venir IKEA, va venir Microsoft per exposar com estan fent tota una sèrie de coses, perquè qui no faci, les empreses que no facin de forma real aquesta inclusió a la diversitat, primer quedaran enrere, en 2 anys quedaran enrere i en 4 o 5 anys estaran ja fora de mercat i hauran de tancar. Mm.
La situació a Espanya, concretament a Catalunya, com està? Aquí a casa com fem les coses?
Aviam,
és... Perquè això, clar, depèn directament de les administracions. Europa pot dir el que vulgui, fa una orientació, però després aquestes coses de la visita d'Europa, vale, però arriba a Catalunya i aquí fem... O no, que no sé, per això t'ho pregunto. Com estan les coses?
Aviam, d'entrada, jo sóc catalana, aleshores, com comprendràs, m'agrada sempre veure-ho amb optimisme i pensar que a casa es fa bé. Estem contentes i contents a nivell de que justament en aquesta inauguració oficial s'otorgaven els premis a les ciutats europees que han fet bones pràctiques a nivell d'aquesta inclusió. I un dels premis va ser per Catalunya. Aleshores,
com a...
Catalunya
va obtenir... Com a regió, però com a ciutat? Barcelona?
Es va donar a Catalunya.
A Catalunya?
Sí.
D'acord.
En el territori de Catalunya vam tenir 2 premis. Un a la ciutat de Terrassa, per les seves bones pràctiques. A més, vam estar justament aquell matí amb l'equip de Terrassa, un equip molt trempat i amb moltes ganes de canviar les coses. Hem parlat amb companys d'allà de la ciutat de Terrassa per realment verificar...
Que tot allò és així, no?
Que no només és així, sinó que s'ha portat a terme. Vull dir, que realment ha arribat a la ciutadania. I francament ens han dit que sí, aleshores doncs, és un orgull. I després, Catalunya, la regió de Catalunya, va rebre un premi, el Premi de Plata també, amb tot el que s'ha fet a nivell de LGTBI+. Mhm. Que aquí, doncs, és veritat, s'ha avançat molt, tenim tota una sèrie de polítiques inclusives. Per tant, en aquesta esfera, sí, correcte, s'estan fent moltes passes endavant i ens sentim molt orgullosos. A nivell de lo que és després la plasmació real a les empreses sí que han anat treballant tot el que ha sigut el tema de la igualtat. També és veritat que perquè estan
fàcil.
Obligades...
Clar, estan obligades, però per això, aquí vaig jo. Qui ho té més fàcil? L'administració, jo dic que penso que hauria d'estar obligada, no? Per qüestions de que ha de vetllar per tots nosaltres. Però les empreses no deixa de ser un ens privat, no? Que el que busca és un benefici. Bueno, no ens enganyem, una empresa no està aquí per igualtats, ni està aquí per diversitat, està aquí per guanyar diners. Si ho fem amb igualtat, diversitat, doncs de conya, però l'objectiu és un altre, possiblement. Com ho fa una empresa, tot això?
Aviam, una empresa, doncs, l'objectiu final, i direm això, l'objectiu final és guanyar diners. Està clar. Si no, és impossible...
És així de fred, és així de fred. És així.
A més, és que no ens enganyem, és impossible la seva subsistència i, a més, l'empresa, precisament, el que fa és generar feina.
Clar.
El que fa és estar generant llocs de treball. Per tant, ha de ser rentable. Això ho tenim claríssim. Per on ve la major rentabilitat? Doncs bé, perquè precisament els equips, les persones que hi treballen, estiguin realment incloses per aquesta diversitat. Què vol dir això? Quan una persona està treballant en un lloc, i això s'ha demostrat arrel precisament del Covid, quan una persona treballa en un lloc, cal que realment se senti identificada, que tingui el sentit de pertinença en aquell equip, que es comparteixi uns valors. Sí, sí, per què? Perquè
això és molt utòpic, eh?
No, sí? L'utòpic, home, per suposat. Home, però... No. Aviam,
Quantes persones? No, que com a idea està genial, jo la comparteixo totalment, eh? Vull dir, jo, per exemple, aquí em sento perfectament integrat i em sento part, però jo crec que sóc una persona amb sort, igual que les persones que s'estan identificades i part de la seva empresa, sí. Són persones amb sort perquè han tocat una tecla molt xula, perquè treballes bé, treballes clar. A gust, però això no passa molt, molt sovint. Dona la sensació, o em dona la sensació, o tinc la percepció que això no passa gaire sovint.
Correcte. És una realitat que no passa, no entrem en molt sovint o no, és una realitat que no passa precisament doncs, per solventar aquesta realitat que té uns efectes molt nocius tant a nivell de producció empresarial com a nivell de benestar personal per la persona treballadora, per tant, que vol dir que baixarà el rendiment, que afecta l'empresa, tot plegat. Sí, sí. Vull dir, és tota una sèrie de repercussions que té, doncs aleshores el que cal precisament és aplicar aquesta diversitat. Com s'aplica? És un tema de valors. És un tema que l'empresa, l'obligació que té és fer sentir aquella persona inclosa. Aviam, qui no està a la foto no està representat.
No, està clar.
Punt i final.
S'ha de sortir a la foto, està clar.
Aleshores, qui no és valorat...
I per sortir a la foto t'has de moure, també.
També t'has de moure, està clar. Ningú regala res. Però també és veritat que qui no és comptat tampoc compta.
Ja.
Aleshores, és un tema bidireccional. Per tant, és tan important aquest canvi de concepció a les empreses. No és tan difícil, eh? En absolut.
No, dic que sigui difícil i segurament les empreses... és una opinió que et trasllado ara, no? Sí. Una pregunta que et trasllado. Opinió pregunta. Sí. Clar, les empreses es posaran les piles davant de tot això, d'aquestes qüestions de diversitat que explicaven quan vegin un benefici en aquella persona. Quan agafi una persona amb una certa discapacitat i vegin, vale, té aquesta discapacitat, però a nosaltres ens interessa l'altra cosa. No la seva discapacitat. Quan agafin una persona de 55 anys i diguin, és que a nosaltres ens interessa aquesta experiència que ens dona un valor afegit. Quan l'empresa arriba a aquestes conclusions, doncs hem guanyat.
Clar, aquí bé, hem guanyat. Però l'empresa, per poder fer això, ha d'obrir els ulls, ha de veure realment que aquests 50 anys li van molt bé.
I els obren els ulls, clar. Jo, parlaves abans de Microsoft, parlaves de Google, però estem parlant de gegants, Amazon, clar. Estem parlant de mega gegants. Però quan parlem de petita i mitjana empresa...
Sí, clar, que aquí ve realment la realitat. En aquest país. Vull dir, no ens enganyem. Tant Catalunya com Espanya, el 90% és petita i mitjana empresa. Per poder fer les coses, l'empresariat també necessita ajudes. Sí, i aquí és on ha d'actuar l'administració. L'administració ho està fent bé. L'administració està creant conselleries. L'administració està fent plans polítics. Sí, els està fent. Però sobretot, que doni recursos. I recursos vol dir... diners, diguem-ho, clar.
Has tocat ja la tecla. Quan parlem de diners, aquí ja és la madre del cordero.
Però és que o parlem de diners o no parlem de res.
I tant. No, si estic d'acord amb tu, completament d'acord amb tu.
És que la resta és parlar.
Sí.
Escoltin, volen fer les coses bé? Perfecte. Volem que realment el nostre territori s'apliqui tot el que s'ha d'aplicar? Doncs facilitin a l'empresariat allò clar. Que ha de fer. L'empresariat no és que no ho vulgui, tot el contrari. Sovint el propi empresarial el que d'entrada no té és aquesta obertura de ment. No perquè no en sàpiga, sinó perquè és que han arribat tantes coses, aleshores arribes en el cap o la cap de recursos humans, perquè només són dones, i et diuen, tot això està molt bé i tot això és molt necessari, però clar, com ho fem? I com fem aquests acompanyaments? Perquè realment el dia a dia se'ns menja. I som conscients que la millor manera d'obtenir beneficis a nivell econòmic i a nivell de producció són aquests. I aquesta és la via. Aleshores, què necessiten també molt, no? Quan tu ara deies és que estàs parlant de gegants, de grandíssimes aquestes empreses. Aquestes grans empreses va bé perquè posen exemples concrets de maneres de fer, de com ho han portat. Per tant, davant d'una empresa petita, en aquí, o fins i tot una microempresa, que cada vegada en tenim més, jo t'ho dic, escolta, és que no sabem com fer-ho. Mira, si aquests ho han pogut fer i estan comptant amb 108 nacionalitats, figureu si vosaltres ho podeu fer amb el fàcil que és.
Bé, possiblement la part positiva d'aquestes grans mostres d'empreses és que obren gel, no? Obren camí i tenen la capacitat econòmica i social doncs per poder practicar per com fer-ho bé.
Exacte.
I traslladar aquests exemples, segurament anem per aquí, no?
Clar, es tracta precisament d'exemples positius, d'exemples que ens poden obrir els ulls i d'exemples també que són inspiradors perquè a vegades doncs, el propi equip de recursos humans no sap molt bé com fer-ho, quan contacta amb persones expertes, també, lògicament, diuen, escolta, però és que nosaltres som molt més petits, o nosaltres això realment com ho farem? O... Aleshores, quan se'ls hi posa una sèrie de realitats que han passat, que s'han portat a terme i veuen aquestes passes endavant, diuen, d'acord, molt bé, doncs ara anem a adaptar-ho a nosaltres, anem a adaptar a la realitat de la nostra empresa. Aleshores, està molt bé que realment hi hagi un mes per commemorar tot això. El 22 de maig, com també molt bé deies, és el dia aquí a Espanya. Es fan aquests dies com es fan tants dies de,
sí, sí,
de milions de coses.
De reconeixement i crida l'atenció. Una excusa per parlar del tema.
Correcte, és així. I justament està molt bé a nivell de la diversitat, i ara que acaba de ser el dia d'Europa, perquè precisament un grandíssim exemple d'aquesta diversitat és la pròpia Unió Europea. O sigui, units... Estem units, la Unió Europea, som tot de diferents països, diferents territoris, amb unes realitats
molt diferents,
però molt diferents, i estem units en aquesta diversitat.
I anirem a més?
Anirem a més?
La Unió Europea anirà a més Unió Europea?
Sí, sí. Soc rotunda en això de dir sí. Sí, per lo que veig, quan estic a Brussel·les, quan estem a Estrasburg, com veiem les coses més enllà de lo que, del que surt, no? O sigui, la realitat. Sí, hi ha molt bona entesa.
Però s'estan passant moltes proves de foc, eh? Ara, malauradament, la que tenim a sobre és una guerra,
sí,
que el tenim a l'est d'Europa. Sí. Van passar unes proves de foc amb una gran crisi econòmica, passem proves de foc que va posar el penjant d'un fil a l'euro, vull dir que va ser una cosa...
Sí, senyor, i ho estem superant tot.
I tot això s'està superant... Podem parlar de si millor o pitjor, però s'està superant en aquest cas.
Clar.
Bé, la darrera pregunta que et faré és sobre tot això d'aquest mes de la diversitat. Clar, tot això parlaven de diners, dels diners, que en aquest cas era la mare del bé, però arribaran diners? Europa destinarà diners o destina diners a tot això?
Sí, Europa n'ha destinat.
Perquè, clar, jo penso, la Generalitat, vale, però ostres, ja estem parlant dels pressupostos d'educació, de sanitat, per començar... Ostres, quin pressupost li podem donar a tot això? Per això Europa s'implica econòmicament davant de tot això?
Europa sí que s'implica econòmicament. Europa destina recursos. El tema és que cada territori, primera, sàpiga obtenir aquests recursos.
Ah, vale.
Punt número 1.
Vale.
Punt número 2, sàpiga comunicar a les empreses o a l'educació o a les escoles o el que sigui aquestes vies, i després hi hagi un acompanyament per obtenir-lo. Perquè justament aquesta setmana el que estàvem treballant és això. És que molt sovint a les empreses, a les organitzacions, el que els costa és arribar a obtenir aquests recursos, perquè a nivell administratiu acaba sent molt difícil.
D'acord. És un què.
Això és un dels punts que aquí, en aquest país, s'ha de resoldre. Però que s'estan fent passes endavant, sí, moltíssimes, que hi ha la conscienciació de treballar des de tot el que és la coeducació, de tot el que és dins de les empreses, doncs aquests nous lideratges múltiples i units, i és el que s'està fent... Inicialment,
que ja la intenció és bona. Doncs Maria del Pozo Abres, ho dic bé, presidenta dels estudis del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Molt bé,
això,
fantàstic.
Representant catalana a Brussel·les del tema i, a més, membre del clúster de la diversitat. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.